Cala Ràdio, a l'Ametlla de Mar.
Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui divendres 13 d'abril. Un informatiu que comencem amb aquesta notícia que diu que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar deixa de subvencionar els llibres de text als escolars. Després de 9 anys, l'Ajuntament es veu obligat a renunciar a aquesta inversió davant l'actual situació econòmica. Escoltem aquesta notícia que ens amplia Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar no subvencionarà els llibres de text de l'ensenyament obligatori del curs vinent. Aquest és l'anunci que s'ha fet des de la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que ha justificat la decisió dins de les mesures d'austeritat i ajust que s'han d'emprendre per adaptar el pressupost municipal a l'actual conjuntura econòmica. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar venia subvencionant els llibres de text en els darrers 9 anys, des del curs 2003-2004, aplicant al mateix temps mesures de reciclatge i reaprofitament del material escolar, tant a l'escola pública com a l'institut. Mari Carme Martí, regidora d'Ensenyament, ha explicat que, tot i la voluntat de l'equip de govern, aquest any no es podrà complaure amb aquesta inversió, tot i que no descarta tornar-la a dur a terme si millora la situació econòmica. Mari Carme Martí, regidora d'Ensenyament.
Durant 9 anys, aquest Ajuntament, aquest equip de govern, ha pagat els llibres de text de l'ensenyament obligatori, tant a escola com a institut. Vistes les actuals circumstàncies, l'Ajuntament ja no se'n pot fer càrrec. En els moments actuals que les entrades d'ingressos que tenim són minses, l'Ajuntament no es pot fer càrrec. Així que dintre dels pressupostos d'aquest any ja no s'ha posat la quantitat que subvencionava els llibres de text. Ara per ara és impossible. Aquest any no. Mirarem si la conjuntura econòmica canvia i podem tornar-nos a fer càrrec, perquè nosaltres sempre hem considerat que ingressos que hi han, els ingressos que poden rebre l'Ajuntament han d'anar a facilitar les coses a la gent del poble, i creiem que era una bona mesura ajudar a les famílies amb crios a l'escola i a l'institut. Vist el panorama actual, per ara això s'acaba i veurem si més endavant ho podem tornar a implantar.
En els darrers curs, el pressupost destinat per l'Ajuntament a aquesta finalitat ha estat de 150.000 euros, coincidint amb un canvi de cicle del material. L'Ajuntament ja ha informat d'aquesta mesura a les direccions dels centres educatius i les AMPES.
L'extrema sequera dels últims mesos a Catalunya ha afectat i molt l'inici de la campanya de la recollida de la mel centrada en la producció de mel de romer. El sector xifra en un 80% la caiguda de producció respecte a l'any anterior i ho titlla literalment de desastre. La sequera de l'estiu ha castigat molt la planta de romer. La pluja de la tardor no ha estat suficient i ha deixat el romer sense haver brotat i sense aigua. De mel de romaní pràcticament no se n'ha collit gens. La mel de romer suposa un 40% del total de producció d'un apicultor de la zona, un percentatge que s'eleva fins al 80% per a aquells apicultors que no fan campanya d'estiu al Pirineu. A més, la sequera també ha provocat nombroses baixes a les arnes. Les abelles no s'han pogut multiplicar bé a la tardor i han arribat velles a la primavera. Ara bé, amb les últimes pluges, el sector espera millorar la producció de la mel de taronja i romaní tardà, les següents del calendari de producció. Amb les pluges, les plantes han agafat força i les perspectives són millors. Al marge del pèssim inici de campanya, els apicultors ja ho tenen tot a punt per celebrar la propera setmana una nova edició de la Fira de Mel i l'Oli, Fira Abril, un referent dintre del sector apícola. L'alcalde del Perelló, Ferran Cid, va explicar que el programa d'actes és molt similar al dels últims anys, amb la inauguració del certamen dissabte al matí, Enguany, amb la presència del president de la Diputació, Josep Poblet, i amb el gruix dels actes concentrats diumenge. Aquest dia se celebraran les tradicionals jornades tècniques d'apicultura, el concurs de la mel, la botifarrada amb oli melada, la degustació de bunyolada amb mel i oli del Perelló i els concursos del pes en mel i l'olivera d'oli. L'alcalde preveu un lleuger descens d'estants dintre del recinte firal a causa de la crisi i ha anunciat que els artesans exposaran les seves peces a l'interior dels recintes habilitats a la fira i que la presència de bestiar serà més nombrosa i visible que l'any passat. L'afluència de públic, però, dependrà del temps. Seguint també parlant de l'àmbit de la mel, us direm que la Diputació i els ajuntaments del Perelló i Arnes van presentar ahir conjuntament un nou opuscle per promocionar els valors de la mel produïda en aquests municipis, un sector econòmic que s'ha convertit en un estratègic actiu turístic en dos casos, la mel a taula, Arnes i el Perelló. Inclou informació sobre les propietats nutricionals i organolèptiques de la mel, també dades històriques sobre aquest aliment i en repassa les varietats i la seva conservació. L'opuscle també aporta informació sobre l'art de l'apicultura i un pràctic receptari elaborat amb la col·laboració de nous restaurants d'Arnes i del Perelló. El Patronat de Turisme de la Diputació a les Terres de l'Ebre ha editat 4.000 exemplars d'aquest monogràfic disponible en tres idiomes, català, castellà i anglès. La publicació, que es començarà a distribuir enguany entre patronats i oficines de turisme, premsa especialitzada i operadors turístics especialitzats, també es podrà descarregar a la web del patronat. El diputat Joan Josep Malràs va destacar que l'opuscle amplia la col·lecció sobre productes típics de les nostres comarques que la Diputació va iniciar l'any 2007 amb l'objectiu de promoure els productes agroalimentaris cultivats o elaborats al camp i a les Terres de l'Ebre. El Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, el CODE, ha aplicat tractaments contra les larves de mosquit sobre 350 hectàrees de zones perifèriques del delta de l'Ebre per evitar-ne la seva proliferació arran de l'episodi de pluges de l'última setmana. Els tècnics van decidir-ho després que espais de la urbanització de Riumar, l'illa de Buda, el Canal Vell i la bassa de les Olles resultessin inundats com a conseqüència de precipitacions superiors als 60 litres per metre quadrat. Aquest cop, les operacions amb l'avioneta s'han hagut de traslladar a la pista alternativa del canalet de la Ràpita perquè la pista de la platja del Serrallo, al terme de Sant Jaume d'Enveja, es trobava inundada i inoperant. Aplicats durant aquests passats dimarts i dimecres, els tractaments han afectat l'entorn de la llacuna de la Tancada i el litoral de la badia dels Alfacs, als termes municipals d'Amposta i Sant Carles de la Ràpita, el Riet, l'Alfacada i part de Buda, al terme de Sant Jaume d'Enveja, Sant Antoni, els Garxals i la urbanització de Riumar i el Canal Vell a Deltebre, així com les Olles dins el terme de l'Ampolla. Durant els pròxims dies, els tècnics del CODE faran un seguiment dels resultats d'aquests tractaments i es mantindran a l'espera de l'evolució de futures inundacions. Els aficionats als bous de les Terres de l'Ebre ja compten els dies per a l'inici de la temporada taurina, que enguany s'avança unes setmanes i començarà aquest mateix mes d'abril. Habitualment, és el municipi de Mas de Barberans el que dona el tret de sortida per les festes de Sant Marc, però enguany pot passar-li davant al Dover, que pretén fer bous per Sant Jordi, com havia celebrat antigament. El poble es recorda com fa 50 o 60 anys es feien bous en aquestes dates i entre els veïns hi ha molta il·lusió per recuperar aquesta tradició perduda. La petició se centra als dies 21 i 22 d'abril i ja ha estat tramesa a la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, que ha demanat a l'Ajuntament més documentació. Si finalment rep el vistiplau, el Dover se sumarà als municipis que l'any passat ja van poder celebrar bous en dates fins ara no habituals com Campredó, Ulldecona o Camarles. Aquesta possibilitat que obri la llei de regulació de les festes tradicionals amb bous ha despertat molta polèmica i és un dels aspectes que pretén acotar el reglament que la desplega, el qual està en la seva darrera fase de tramitació. Els aficionats confien que aquest reglament podrà estar finalment en vigor a l'estiu, quan s'acumulen el gruix dels espectacles taurins al territori. Abans, però, s'haurà de publicar el text i romandre en exposició pública durant un mes, temps en el qual es podran presentar les al·legacions. Tot i l'avançament de la temporada, des de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, entenen que enguany es reduirà el nombre total de dies i espectacles amb bous al territori arran de la crisi econòmica i de les restriccions pressupostàries dels ajuntaments. Municipis com Amposta o Santa Bàrbara ja han anunciat que reduiran les partides, fet que s'entén per la situació actual. Amb tot, però, l'afició es manté més viva que mai. També l'Ajuntament d'Aldover té ben presents aquestes restriccions. Si ara es fan dos dies de bous per Sant Jordi, a les festes del setembre només en podran fer la meitat que l'any passat. La cooperativa de l'Aldea aplica un ERO per retallar 150.000 euros en personal. El pla de viabilitat redactat per l'equip d'auditors contractats per la cooperativa recomanava, entre altres mesures, per redreçar l'entitat, la rebaixa dels costos de personal. La junta directiva, encara en el càrrec, havia insinuat en un principi que acomiadaria entre 5 i 7 treballadors d'una plantilla total de 12. Finalment, el president José Fernando Falcó va anunciar que s'ha decidit aplicar un ERO temporal de 6 mesos a dos treballadors i que dos empleats més seran traslladats al grup de treballadors eventuals que s'encarreguen de les feines del camp. D'aquesta manera es pretén estalviar 150.000 euros en costos de personals, la xifra fixada al mateix pla de viabilitat. Falcó espera que els dos treballadors afectats per l'ERO temporal de la central de la cooperativa podrien, però, tornar al seu lloc en 6 mesos. Els dos treballadors del magatzem de recepció d'hortalisses i verdures amb contracte eventual passarien a treballar a hores amb feines del camp segons el contracte que tenen i poden treballar al camp si hi ha feina per hores. A més, també ha afegit el president, la directiva començarà a negociar en breu noves mesures d'estalvi en aquest capítol encara no concretades. La junta directiva continua convençuda que la cooperativa pot continuar endavant multiplicant per 3 la seva producció, estimulant l'increment de les aportacions dels pagesos de l'Aldea i dels municipis limítrof que puguin col·laborar. Així, l'entitat contractarà amb els pagesos no socis que comercialitzen la producció a través de l'entitat per incrementar les seves aportacions en el moment de planificar la propera campanya d'hivern. I ara seguim amb els esports.
I en l'àmbit esportiu hem de parlar del primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, que jugarà aquest dissabte a les 4 de la tarda aquí al Camp de la Cala davant del Tivenys. 14è a la classificació, per tant, a la zona baixa, una jornada plàcida que ha de fer que els homes de l'Ametlla de Mar es recuperin i que puguin sumar una nova victòria. Els caleros han ajuntat 5 jornades on només han pogut sumar 3 dels 15 punts possibles. D'aquesta manera hem vist com s'han allunyat del capdavant de la classificació, posició que van mantindre durant bona part d'aquesta temporada. Ara es troben a 8 punts de l'Ampolla, que és el líder de la competició, sobretot després de perdre el darrer partit, encara que per la mínima, al camp del Camarles. Els de l'Ametlla de Mar són tercers a la classificació, a 4 punts de la Sénia, que és el segon, i a 8 de l'Ampolla per darrere. I ve el Camarles, que es troba a només 5 punts dels de l'Ametlla de Mar. Així, la resta de la jornada és la següent. A part de l'Ametlla de Mar Tivenys, hi ha Jesús Catalònia, Sant Jaume d'Enveja, l'Aldea Camarles, Godall, del Tebre. Perelló, Móra la Nova. Santa Bàrbara, Pinell. Ulldecona, Horta de Sant Joan. I tenim, per una banda, la Sénia Villalba. Només han guanyat dos equips al camp del Villalba, que són el Tivenys i el Godall, curiosament, equips de la zona baixa. I l'Ampolla Corbera d'Ebre. El Corbera d'Ebre encara no sap si podrà jugar al seu camp, ja que el té, en aquest cas, hi ha una sanció que pesa sobre el mateix, en aquest cas, de clausura. Per tant, aquesta és la pròxima jornada, els de l'Ametlla, de moment, encara en aspiracions d'assolir una de les dues posicions del capdavant de la classificació, sobretot i per distància la segona, que dona peu a la promoció d'ascens, en aquesta tercera posició. Per tant, prioritat, els tres punts i la victòria que puguin sumar a la casella dels Caleros davant del Tivenys. I el nostre futbol base també té compromisos, anem a repassar-los. El juvenil, en plena disputa de la Copa Primavera, descansa. El cadet juga aquest dissabte a les 12 del migdia, aquí a casa, davant del Jesús i Maria, mentre l'infantil, després de classificar-se brillantment pel play-off d'ascens, encetarà aquesta competició, precisament amb un dels seus rivals en el seu grup aquesta temporada, concretament contra l'Ebre Escola, i ho farà aquest diumenge a les 12 del migdia. Pel que fa a les categories a l'IBI, l'A, a la segona divisió, juga al camp de l'Alcanar aquest dissabte a les 10 del matí, i l'Alevi B, a la tercera divisió, juga a les 10 i mitja del matí d'aquest dissabte al camp de l'Arnes, un dels primers classificats. En les categories no federades, el Benjamí Dorades, ja a la segona fase, juga al camp del Perelló, on jugarà aquest dissabte a les 10 del matí. Els Llobarrets, partit suspès contra el Móra la Nova, ja s'informarà de nova data. També partit suspès dels Patufets, dels més petits, dels Xipirons, que havien de jugar contra el Perelló. Així, els Llucets són els únics que jugaran, donat que el prebenjamí Saitonillos va acabar la temporada, i recordem que ho va fer com a campió comarcal. A partir de la setmana que ve disputarà diversos partits amistosos. Com diem, l'únic equip que juga en les competicions no federades és els Llucets, en categoria prebenjamí, que jugaran aquest dissabte a les 10 i mitja, aquí a casa, davant del Camarles. I després de la Setmana Santa, nova jornada del campionat Costa Daurada de futbol sala. A partir d'aquest dissabte, al Poliesportiu Municipal Galitet. Això sí, en canvi d'horaris aquest cap de setmana, concretament els partits començaran a les 7 de la tarda, en una competició que continua encapçalant la xarranca en 25 punts, després del partit entre Bar Clàssics i Coafer, que es van imposar als tercers. Això ha fet que s'apretés més les distàncies entre el primer i el quart classificat, però que la xarranca pugui continuar mantenint aquests 4 punts de diferència com a líder. Així, els partits previstos són a les 7 de la tarda, Coafer, Lore dos Pegós; a les 8 de la tarda, Bar El Niño, Bar Ancla; i a les 9 de la nit, Bar Clàssics, La Xarranca. En aquesta jornada descansa el Trèbol Espar Happy.
I hem arribat ja al final de l'informatiu d'avui divendres. Anem, però, a fer el repàs al titular de les notícies que avui hem tractat. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar deixa de subvencionar els llibres de text als escolars. Després de 9 anys, l'Ajuntament es veu obligat a renunciar a aquesta inversió davant l'actual situació econòmica. La greu sequera castiga l'inici de la collita de la mel. El sector xifra en un 80% la caiguda de la producció de la mel de romer, la més primerenca, a causa de l'absència de pluges. Després de les últimes pluges, tracten ja 350 hectàrees del delta contra el mosquit. La temporada taurina s'avança al mes d'abril, però tindrà menys dies de bous arran de l'actual context de crisi econòmica i de les restriccions pressupostàries dels ajuntaments ebrencs. I la cooperativa de l'Aldea aplica un ERO per retallar 150.000 euros en personal. També us hem informat de tota l'activitat esportiva pel que fa al futbol i futbol sala per aquest proper cap de setmana. Acompanyant-te un dia més hem estat Francesc Callau, Fini Lleó i Imma Brull. Bon divendres i millor cap de setmana.